A mig matí. Sintonia de retalls de premsa a mig matí. Saludem a la Juani García, bon dia.
Molt bon dia i molt ventoler.
Quin ventet que fa,
quina
no?
Quina venteta, sí.
Quina brisa que tenim.
Obres la porta del cotxe, com no l'agafis, se l'emporta, tu.
És veritat, eh? Tela,
Per poc tinc d'anar a buscar-la allà baix a la platja.
Home, no, la porta que no es mogui gaire.
Bueno, però tu saps quina força ha tingut l'aire? Ha fet, bata, pau, dic, mare meva, que la
perdo. Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do, no?
Sí, bueno, estamos en el tiempo, no?, com diu aquell.
És el que toca.
Doncs bé, jo, saps que m'agrada a vegades empalmar notícies, i aquí em porto tres o quatre.
Molt bé, doncs vinga, empalma notícies.
Sí. La primera diu que Marta, amb un implante coclear de l'Hora del Riu, el Rafa Nadal, els pares es van posar d'acord i volien buscar una solució. Saps aquest sorollet que fas quan la cadira va enrere, va endavant, als col·legis sobretot, no? Perquè les potes són de ferro, i aquesta nena que té hipoacúsia, doncs no ho suportava. I van fer una reunió, van dir, doncs mira, saps, això ho podem arreglar posant-hi pilotes de tennis. I van contactar amb la federació i Rafa Nadal els hi ha donat 200 pilotes.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, i a més les ensenyaven amb una gràcia perquè posava Roland Garros, o sigui que a sobre són pilotes...
Bones.
Que tenen...
Amb solera.
Per això anava a dir que tenen pedigrí, però bueno,
molt bé.
És el mateix.
Molt bé.
Una bona acció per al Rafa Nadal, si no ha sigut ell, ha sigut la federació, qui sigui, però ells diuen que ha sigut ell. O sigui, una altra cosa bona que ha fet el Rafa Nadal. I a aquest col·legi, doncs, totes les cadires porten aquestes pilotes, les quatre potes, i tu ja pots anar amb la cadira amunt i avall, que no fa soroll.
Molt bé.
Una altra cosa, saps que es va publicar al Banc de l'Amistat, aquesta nena del col·legi de Fernando de Rojas de Burgos, que va fer realitat la proposta que amb els mestres van dir, bueno, a veure, com passa aquí roda, no? En els pressupostos participatius, doncs aquí van fer propostes. I com a temàtica per a un treball de classe, Aieza Cózar va escollir l'acós escolar. I al buscar informació per internet va descobrir que a Florida, una noia que es deia Acacia Goldbay, havia promogut una exitosa idea que ja s'ha posat en marxa a numerosos centres dels Estats Units. Un banc de l'amistat. Des d'aquell, la nena o la nena que estigui exclosa, que no encalli amb els altres, que siguin demasiat tímids, que sigui molt tímida, com pot apropar-se als seus companys, pugui sentar-se perquè uns altres escoles ho sàpiguen i la invitin a jugar.
Ah, molt bé.
La carta d'Aiza s'ha fet viral i ha... diversos centres, inclús departaments de parques i jardins de diversos ajuntaments interessats en copiar la idea, no? I ella posa, hola, Ana, me gustaría que haya un banco de la amistad en el patio. Tiene que ser de colorines y un cartel que ponga banco de la amistad para quien se sienta solo, se siente y alguien lo vea y le pregunte, ¿quieres jugar conmigo? Una altra cosa que els escolars també ho estan fent molt bé. Després hi ha un nen de Lugo que... per problemes de salut de la seva mare, doncs l'ha de portar en cadira de rodes. Un nen que té 10 anys. Llavors, a través d'Instagram, ha posat una conta que es diu Mobilizando. Ell es diu Alejandro. I, clar, ha fet vídeos mostrant les barreres arquitectòniques que pateix la mare quan surt amb la cadira de rodes. Ho ha penjat i també a l'Ajuntament s'està estudiant doncs poder solventar-ho, no? Una altra que també m'ha agradat molt, que és molt maca, l'Azotea Azul. No sé si has escoltat aquesta notícia.
No.
Doncs aquesta l'han posat en marxa a l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. A la terrassa de l'hospital han fet com un parque, li han posat un terra de color blau, per això es diu l'Azotea Azul, perquè els nens que estiguin en càncer dintre de l'hospital puguin sortir a dalt al terrat i puguin jugar, puguin gaudir una mica de sol, no? Encara que no sigui directe, no? Perquè tu saps que la gent amb càncer no els hi pot donar el sol. I diu que d'aquesta Azotea Azul en gaudiran més de 400 nens a l'any. O sigui que ja n'hi ha una bona...
Molt bé.
Una bona d'allò. I després també diu que han fet el Pink Lockers, que es diu la taquilla azul, o sigui, la taquilla rosa, no? Té Pink Lockers, vol dir això, no? Taquilla rosa. I l'han posat en marxa també, diu que és de quatre tamanys. Hi ha el supergrande, el grande, el mitjà i la petita. Has d'entrar a la pàgina web, taquilles roses. És un local que entres amb una clau que et donaran a través d'internet i amb diverses taquilles i n'hi ha càmeres i alarmes. Perquè tu, si per exemple vas a Tarragona, vas a comprar i vas carregada amb els paquets... Pues trobes aquest local i com que hi ha unes taquilles, com passen als supermercats, no? Tu fiques la bossa dintre, tens la teva clau, tens la teva clave, te'n vas, segueixes comprant o te'n vas a prendre un cafè, el que sigui. i tens allà les bosses que no et fan nosa.
Molt bé.
Suposo que això, un cop ja s'està fent a Andalusia, doncs per aquí, per Catalunya o per on sigui, també ho faran.
Molt bé.
Després tinc aquesta, que és una queixa d'un que es diu Ser Camarero. Diu, l'ofici de cambrer implica la major disposició i està ple de revelacions. Són àrdues les hores per atendre els comensals que es defineixen per com mengen, deixen els plats i la taula, o per la forma en què es comuniquen amb qui els até. Un rasgo essencial per veure si consideren el cambrer persona, sirviente, esclavo o animal. Els comensals, diu, quasi mai noten com mengen i deixen la taula i les cadires, es limiten a gaudir d'un bon plat, sense considerar que darrere hi ha persones que s'esforcen per fer gustosa el seu menjar i la seva estada. Altre capítol seria el modelatge dels fills a la taula, i més en la nostra era digital. El seure tota la família a veure el mòbil i prendre la foto del plat que s'ha de desgustar. Un us pregunta, en casa deixen també la taula bruta plena de menjars, papers de rames d'oli, gelat, vi o refresc? Els invito a pensar com es comportarien l'última vegada que van menjar fora i com van deixar la taula i van tratar el cambrer. Uh-huh. Això de fer fotos als plats, jo també ho he fet amb algun, eh?
Home, clar.
Sí, que salves el que pueda, no?
Quan és bonic.
Sí, sí, perquè veus la presentació. Nosaltres vam estar allà a la Blanca Paloma i li dic al meu nebot a este plat que fer una foto.
Hombre, por supuesto.
Que estamos en Triana y en la Blanca Paloma. Así que... Bueno, diu, euskera, año 1844. Dice, la llamada memoria histórica debe ser veraz y objetiva, lejos de la hagiografía, pero a la vez de la denominación que nutren las leyendas negras y el silencio interesado que fomenta fobias. El Boletín Oficial de Guipúzcoa, el 20 de diciembre de 1844, publicó el primer anuncio para la convocatoria de unas plazas para las que era requisito imprescindible haber nacido en Guipúzcoa, Vizcaya o Araba, y conocer su idioma. La convocatoria fue a su vez publicada en los boletines vizcaíno y alavés. Conviene recordar que esta fue la única convocatoria de una institución pública en aquellos años que tan nítidamente exigía el conocimiento del euskera. Han pasado 175 años desde que, gracias a la idea de un guipuzcoano, un vizcaíno y un navarro, se impulsó la creación de la institución que convocaba esas plazas, historia y culturas vascas, que es menester conocer. Y luego dice, Guardia Civil, 175 urte, gurekin, gure, ondoan, que quiere decir 175 años con nosotros. Y luego dice, Mila Esker, muchas gracias. O sea, que cumple también la Guardia Civil 175 años, igual que ellos, o han cumplido, vaya. Una cosa que va succeir ahir dimarts, com la setmana passada parlaven que tot va passar el dimarts, sí. Doncs això també va
passar. Què va passar?
Va passar el dimarts. Que van, no inaugurar, però van obrir la variant de la 340 a Vallirana.
Després de pocs anys, no?
Després de 15 anys. Mm-hmm. Diu que es va començar a construir fa 15 anys i ha costat 176 milions d'euros. I diu que han patit nombroses interrupcions i ara, doncs, per fi ja tenim el túnel obert, que anirà molt bé, perquè jo tinc molts veïns que per no pagar l'autopista Pau Casals...
Clar.
Doncs li han posat, passant per allà, i tot... No, jo, de fet, també ho he fet moltes vegades. Que, per cert, quan van inaugurar l'autopista, va sortir una foto, no sé si va ser La Vanguardia o El Periódico, no? I es veia gent que portava el cotxe a tope, però a tope, i preguntant-li als Mossos o a la Guàrdia Civil, no me'n recordo ben bé ara, potser la Guàrdia Civil, perquè llavors va ser... Encara estaven els guàrdies. Que on estava l'autopista Manolo Escobar. Dice, hombre, no, Manolo Escobar no, Pau Casals.
Mare meva.
Clar, com que pobra gent no sabia explicar-se, doncs van
no,
dir...
No, evidentment.
L'autopista Pau Casals. Dice, el negocio de les bolses de plàstic. Diu que la prohibició de regalar bolses de plàstic va començar l'any 2011. Els supermercats van començar a cobrar-les. Primer 2 cèntims per bossa, més tard 5. I cada dia, i ara, ja ens costa 10, és dir. En 8 anys, el seu preu s'ha revaloritzat un 500%. No seré jo qui digui que reduint el consum d'aquest material, que és una tonteria, ja que tenim l'obligació de cuidar el medi ambient. Però uns estudis revelen que les grans cadenes venen a l'any una mitjana de 200 milions de bosses que a 10 cèntims cadascuna.
Mare meva, quin negoci!
Són 20 milions d'euros. Si això no és un gran negoci, diu que vingui Déu i ho vegi. No seria més lògic usar materials per no perjudicar el medi ambient? Penso que sí, però com va dir aquell, és el mercado, senyores, que a sobre has de tenir la publicitat i passejar la publicitat.
A sobre, pagar-la.
A sobre, de que
a sobre, perdó, som rucs.
Bueno, jo no sé, no me'n recordo d'on vaig anar, i em va dir, vols una bossa? Dic, que val. Diu, 5 cèntims. Dic, 5 cèntims ja he de portar el logotipo de la casa, lluint-lo per tot arreu? Dic, no, no, no em donis res. Diu, l'ho tindràs de portar a mà? Dic, no pateixis, que tinc el cotxe aquí al costat.
No, no, clar, sí, sí.
No, és que tu no penses.
Fa una mica de ràbia, sí. La veritat.
Doncs diu que la RAE ha tingut, té al mes més de 70.000 consultes a la seva pàgina, o sigui que... I dic, també diu que havia fet 150 anys que es van començar les obres de la Torre Eiffel, el monument més famós del món. Uh-huh. Que, per cert, no saps com va quedar al final Notre Dame, no? Perquè tothom de, vinga, no sé quantos milions...
No se n'ha parlat més, no?
Per això dic, vinga, milions, i ara s'ha quedat tot molt amagat, no?
Sí, sí.
I aquí t'ensenyaré la foto, mira, un àngel, uh-huh, el àngel sí. De los puñales.
Que bonic.
I diu que 100.000 ganivets... confiscats per la policia britànica formen aquesta escultura creada com a símbol contra la violència amb arma blanca.
Molt bé.
Diu, un escalofriant àngel de 8 metres d'alçada instal·lat junt a la catedral de Coventry, a Gran Bretanya, i cobert de ganivets, mostren les seves mans buides en memòria de les víctimes per arma blanca. Més de 200 persones han perdut la vida en el Regne Unit des de 2015 amb baralles amb navalles. I solament l'any passat el sistema de justícia penal es va ocupar de 21.484 delites relacionats amb aquest tipus d'armes.
Déu-n'hi-do, eh? Uh-huh.
El més difícil, diu, que va ser reunir-se amb les persones i famílies afectades gravant a mà missatges en cada ploma de la part posterior de les ales. O sigui, aquests ganivets estan gravats. I diu que assegura el seu creador, Affle Bailey, per posar aquest King Angel, l'artista va comptar amb la col·laboració de 43 comissaries que li van enviar peces requisades des de petites navalles i ganivets de cuina fins a matxets. Durant un any, diu que Bradley i el seu equip es van encarregar de netejar-les i treure-li el tall, abans de soldar-les, clar. Des de llavors, l'escultura ha recorregut diverses ciutats com Liverpool o Hull, però existeix ja una petició per ubicar-la en Londres, la capital britànica, ha batut aquest any els seus registres d'apunyalaments i tiratejos. O sigui que parlen que Barcelona és una ciutat que no és segura, però...
Sí, si mirem al voltant...
Tenemos experiencia. Bueno, a tu t'agrada viatjar, no?
Sí.
I anar a molts puestos. Pues bueno, pues diu que los billetes de l'AVE de bajo coste es venderán a partir del gener.
Ah, molt bé.
O sigui que si tu tens...
No he anat a l'AVE mai.
No? Pues,
no.
Pues no t'enteres que vas dintre d'un tren,
ho tinc pendent, mira.
Pues
m'esperaré el gener.
D'aquí a Sevilla 5 hores, nena. Clavadites. Però és que et dic una cosa, no, va 200 i pico, 300 i pico, i no...
I no t'enteres.
Tu vas amb un tren convencional i no veus el paisatge de lo ràpid que va. Amb l'AVE ho veus perfectament. Però perfecte,
ui,
eh?
Ui.
Sembla que vagi parat. Però ja et dic, és una cosa extraordinària. Jo he anat ja diverses vegades i molt bé. Diu que la línia de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona és un dels serveis ferroviaris més usats, però molts ciutadans es queixen de l'elevat preu dels viatges. Per això el govern va projectar un AVE de baix cost, que començarà a operar a l'abril del 2020 amb aquesta cita de línia. O sigui que farà com si fos un pont aeri, no? Barcelona-Madrid. El ministre de Foment ha anunciat que Renfe començarà a vendre els bitllets d'aquest servei a finals de gener i que el preu pot ser que arribi fins a un 40% menys de la mitjana actual.
Doncs molt interessant.
Pues nada.
Home, pensa que la gent va a Madrid amb AVE, no va amb avió ja. Vull dir que...
No, sí, bueno, és que és el que diem. Has d'anar a l'aeroport. Has d'estar una hora abans de que surti el vol. Si tu estàs a Tarragona, per arribar a Barcelona, has de sortir també.
Sí, perquè des de Reus aquest aeroport és fantàstic, però vaja.
Abans sí que anaves.
A pocs llocs pots anar.
No, ho van treure tot. I mira, ara han tret també el de Girona. El que hi ha ja a Salt, també... Ryanair també marxa. Sí, que es queden un munt de puestos que no... I això que diu que va rebre un munt de subvencions de la Generalitat, eh?
Doncs mira, no en tenen prou.
A veure què els hi han donat. Que, per cert, també hi vaig veure que Air Nostrum, sembla que ha sigut, o Air Europa, no?
Air Europa.
Se l'ha quedat Iberia. Mm. També serà companyia de baix cost. Bueno, era. Suposo que seguirà sent, no? I ara pues, hi ha molta gent que saps que se hace la fecundació in vitro, aquesta, o es busquen un pare, volen ser mares, no tenen parella, i busquen un òvul i tenen un fill, no?
Que ara ho estem... Home, buscaran esperma, l'òvul ja el tenen, no?
Bueno, sí, l'esperma. No, no l'espelma de la...
L'esperma.
No l'espelma de la vela, sinó l'esperma.
Exacte.
A veure si ho senten malament i diran aquesta que vol ficar foc a dintre. Mm. Doncs diu que estudien aixecar l'anonimat d'aquests donants d'òvuls i esperma en Espanya. Que saps que ara, per exemple, hi ha la Toni Moreno, aquesta periodista,
sí,
que està esperant un fill, de Padre Anónimo, també. I està de 6 mesos, que per cert vaig veure l'altre dia al Facebook que havien posat que havia perdut el fill i ara han tingut de desmentir-ho, que és mentira.
Doncs diu que... és terrible.
Sí, bueno, aquí a vegades pots llegir coses i pots...
No, no. Sí, sí.
Diu que estudien aixecar l'anonimat dels donants d'òvuls i esperma en Espanya i que la llei de reproducció assistida aprovada al nostre país el 2015 garantitza que la donació d'òvuls i espermes és anònima. En canvi, el Comitè de Bioètica d'Espanya està estudiant la possibilitat de que deixi de ser-ho, algo que ja succeeix en altres països. L'organisme elabora un informe que possiblement es presentarà al llarg del mes de novembre.
Bé, això... és l'etern debat, suposo, no?
Suposo, ja, doncs pues sí. El que passa que, clar, jo penso que quan ets gran sempre vols saber les teves arrels. I això de que no puguis saber qui ha sigut el teu pare, encara que ta mare et digui, pues mira, jo vaig fer aquest tipus de... Però bueno. Bé, doncs ahir vaig anar a l'hospital a fer-me una prova. I la noia que me l'estava fent, per dir, bueno, diré quina pobra, una campimetria. Diu, posa't aquí, no sé què, la barbeta, que aquesta màquina, que aquesta màquina... I quan vaig sortir de l'hospital, saps que donen el Notícies Tarragona, no? I vaig agafar-ne un. I mira per on, diu que els hospitals de Santa Tecla i del Vendrell disposen de 2 nous mamògrafs d'última generació. I els equipaments permeten incorporar la tècnica de la tomosíntesi al servei del diagnòstic per la imatge dels 2 centres assistencials, que una la van posar en marxa primer a l'Hospital del Vendrell i el dimarts passat la van posar a l'Hospital de Santa Tecla.
Molt bé.
Però espera't. Els equipaments formen part de la partida de donacions realitzada per la Fundació Amancio Ortega al Sistema Sanitari Català. O sigui que a sobre també li tenim d'agrair que tinguéssim 2 mamògrafs.
I parlant amb... 2 mamògrafs, a més, amb un hospital que no és públic.
Santa Tecla és una fundació privada.
Per això dic, això és el que sorprèn, no? Que no tinguin aquests recursos una fundació privada.
Ja et dic,
però vaja, aquest seria un tema de llarg debat.
Quan vaig començar a llegir-lo li vaig explicar a la noia i saps el que em va dir? Diu, tenien que venir més Amancio Ortega, diu, perquè la veritat és que els hospitals, la majoria d'allò, estan obsolets. Ja et dic, a mi em va fer posar la barbeta i em va posar 2 cotons a sota perquè no em quedava a l'alçada, es bellugava aquella màquina. O sigui, però ja veuràs com hi ha gent que això també ho criticarà.
Sí, no? Sí, bueno, hi ha gent que ho critica tot, evidentment.
Critica.
Que acabem, Juani.
Doncs acabem. Pues mira, dice sentarse a la fresca.
Oi, ara a la fresca, no sé.
Diu, un estudi d'arquitectes de Barcelona ha dissenyat un espai urbà en el barri Turó de la Rovira que permet als seus veïns sentar-se a la fresca. És possible que els natius digitals no sàpiguen en què consisteix aquesta activitat, però els immigrants de la modernitat ho han vist moltes vegades al nostre poble. Al caure la tardor, la gent s'acaba les cadires a la vorera i a la part de la calçada i es dedicava a prendre el fresc i a xerrar. Les dones... a vegades cosien. I, naturalment, això pot ser considerat avui una pèrdua de temps, però el cas és que la capital catalana vol restablir aquest costum. Com qui té experiència de veure el model original, tinc un consell pels barcelonesos, que s'apliquin aquesta novetat, que deixin el mòbil a casa,
Molt bé, doncs...
Que per cert, a la plana on jo visc, els veïns a l'estiu sí que ho fan. Treuen totes les cadires, fan allà un corrillo i xerren. Que està molt bé.
És que això encara es fa molts llocs, jo crec, no?
Molt, però molts. Però bueno, però veu que ara no està de moda.
De moda no.
I el refrán dice, frío en invierno y calor en verano, eso es lo sano. O sigui, és un refrán popular.
Ah, doncs vinga, anem a lo sano.
Ens toca, sí, perquè si t'es fitxes, la gent de muntanya està amb la pell més maca que la gent de costa, perquè el sol diu que els hi crema. Bueno, que vagi bé a tothom.
Bona setmaneta. Adéu.
Igualment, adéu. I que vagin bé les eleccions, que tothom voti d'acord amb el seu cor, amb les seves idees. Moltes gràcies.